Balls de lletres, bocins de literatura domèstica, un espai on el Joan, el Rubén, la Lu, el Joanjo i la Míriam comparteixen fílies i fòbies poètiques i literàries amb fragments literaris de poetesses i poetes propers i llunyans.
Hola, bon dia. Tenim la sort immensa de poder passar una estoneta junts i fer-ho amb el fil conductor de la poesia, que és una manera molt balsàmica de passar l'estona, junts o acompanyats. En tant que puguis. I si, doncs, no pots fer la teva vida com la vols, això almenys procura en tant que puguis. No la barateixis amb massa contacte del món, amb molts moviments i converses, no. No la barateixis agafant-la, rodant sovint amb ella i exposant-la a la diària vegenia de les relacions i els intercanvis, fins que es torni com una forastera enfadosa. I aquest poema preciós, que és com un mantra per alguns de nosaltres, és de Constantinos Kavafis, un poeta grec que ha deixat empremta, tot i ser del segle XIX, 1819 i 20, va néixer el 1863 i mor el 1933. Neix a Alexandria, en aquella Grècia immensa. I és un poeta que encara és icònic per moltes de les persones que el segueixin. De fet, Ítaca, també cançó icònica i poema icònic, adoptat per la cultura catalana, és escrit justament per Kavafis. Gaudiu de la tarda.
Exilis, de David Caño. Sé que podríem fugir d'aquí, però no creguis que seria el millor. Hi hauria les rates, boscos densíssims que no deixen passar mai la llum, amb els arbres que duen el nom de totes les persones que s'hi han anat a penjar. I el silenci. Aquest silenci amplificant els records fins a l'ofec, ressonant invisible com una amenaça. Sé que podríem fugir d'aquí, però ens acompanyarien els crits de les nostres ombres desesperades. I això, no crec que els agradi gaire als nostres nous veïns.
Últim avís. Qui arriba 5 minuts tard veu el món d'una altra manera. De cop i volta té un desig absurd: comprar-se un corbatí o adoptar una zebra. Per conjugar el temps que li sobra, comença a repetir paraules hieràtiques, potser verbis, com ara, subrepticiament. I si per casualitat té alguna cosa a mà, un mocador o una oferta de pitxes, la desplega lentament, com un mapa, amb tota la innocència d'un turista. Aquest poema, dedicat a la gent que sempre arriba tard, com jo, és de la Xènia Diaconova, una poetessa que es va instal·lar a València fugint del fred del seu país.
Jo avui començo amb uns poemes d'una noia que vaig conèixer quan teníem 18 anys i de qui em van impressionar els versos que escrivia. Dècades després, els seus poemes actuals encara m'impressionen més perquè el temps els ha fet evolucionar, els ha despullat més encara i els ha convertit en essència pura. Són poemes de la Cèlia Marcos.
Mar. Estirada al llit, plorava per parlar, per remar les fulles de setembre del vaixell que sona a vent, pels crits de nois amb veles d'una ona que no canta. I la marea puja, mullant les sines i les pupil·les d'unes roques fins al mar. Ella és lluna. Ella és fruita. I el barret tapa l'ombra de les passes sense so. L'escuma m'atrapa i els peus somien camins fins a horitzons de diàlegs. Com s'estimen, com es respecten. I les figures es perden en la festa de l'aigua, entre músiques sordes, entre estrelles de sorra, entre espelmes de paper. L'escuma somriu a mans, els més vells d'un somni, al límit de la recta horitzontal. Em vol tornar a atrapar, però desperto del plor i ja no serà més stand-by.
Més que Bafis, la ciutat. Has dit, me n'aniré en una altra terra, me n'aniré a una altra mar. Bé, hi haurà una ciutat millor que aquesta. Cada esforç meu és una sentència que em condemna i el meu cor sembla un mort colgat dins una tomba. Fins quan ha de ser que em romangui l'esperit en aquest marasme? Cap on sigui que giro l'ull i per tot on miro, veig de la meva vida aquí les negres runes, aquí on he passat tants anys i he devastat i he fet destrossa. Uns nous indrets no els trobaràs, no trobaràs, no, unes altres mars. La ciutat on tu vagis anirà. Pels mateixos carrers faràs el tomb i en els mateixos barris t'envelliràs. I en aquestes mateixes cases et sortiran els cabells blancs. Sempre serà en aquesta ciutat que arribaràs. Cap a uns altres llocs no ho esperis, no hi ha vaixell per tu, no hi ha camí. Tal com has devastat aquí la teva vida, aquí, en aquest racó petit, és en tota la terra que t'has fet la destrossa. De nou un poema de Cavafis que ens emana trossets de molts altres poemes i cançons catalanes que n'han begut. Escoltant-lo segur que us ve el ressò d'una cançó d'Elèctrica d'Arma, de trossets de Lluís Llach. Per de nou demostrar que en Cavafis cada frase és un mantra de saviesa que molts hem adoptat per fer el nostre camí.
I continuaré una altra vegada amb la Xènia Yakonova, la poetessa russa que fugint del fred de Sant Petersburg va acabar a València, pobra, i que és un poemari molt, molt, molt surrealista, tal com m'agrada a mi. I aquest cas diu prerrogativa. Només en Miquel Panlí sap que un globus té pigues de síndria i coneix la tristora alada de les tisores. Els tatuatges dels arbres no són per a ell un manuscrit maçònic, sinó un mapa on navega muntant en un peix o amaga ocells entre les busques tímides del rellotge. Només en Miquel Panlí sap fer saltar els animals que dormen en una gota de vermell o lila. I quan posa un punt minúscul al blanc de l'ull és per veure el sol abans que li caiguin les pestanyes.
Alguna cosa no m'estàs dient. Per qui no m'agrada parlar, reconeixes? La veu càlida, les paraules fredes. Que m'abracis el que no ens veiem. Si estiguessis aquí, dir-nos els cossos. Em sents? Dir-nos. Em sents? S'ha tallat. Posar-te veu, posar-te cos, s'ha tallat. La veu robòtica t'estava dient massa temps, un altre cop. Ara sí? Ara millor. Poder dir res més a dir. Comprovar que funciona. Que hi ets. Alejandro Santa Florentina.
I per acabar amb la Xènia Yakonova, aquella russa tan valenciana, potser els valencians són russos, no ho sé. Veus? Soy Esmeralda, tu vidente i terrorista. Soc el fill primogènit de l'estrella polar. Soc la dona, dona del teu professor de piano, aquell que creia solter o vidu, com que sempre et parlava del seu caniche. Pareu! Deixeu de presentar-vos, de tentar-me. No vull saber qui sou. No vull res més que això. Retornar un dia a la ciutat on els fanals s'escullen una banda del carrer i l'omplen cada nit d'un sol espès com una gota de hambre, però sempre hi ha gent que camina pel costat del dubte. S'aguanten els barrets sota la pluja, el xafardeig dels arbres no els ateny.
Sala d'espera. Ets amor a la sala d'espera com la llum natural que declina pel sostre. Encara no em criden, però som aquí, en aquesta cambra plena de terceres persones. Som silenci entre parets, perquè un cartell mata la paraula. Però parlem amb els ulls, mentre endevino els llavis velats, encesos i pintats. Algú amb bata blanca diu el teu nom. Joan Josep Miracle.
Jo a l'interior de... Jo a l'interior de la teva galta. La teva galta encesa a la televisió. En Donald Trump. Síria. L'economia. L'economia dels nostres llavis. La política. La política dels teus pits. El so crepitant de la saliva. Sobre la teva esquena. Sobre la teva esquena llampeguen els colors dels anuncis. Soc dins una rentadora. Alejandro Santa Florentina.
Tinc a les mans un llibre d'una poeta catalana que fa d'un temps cap aquí s'ha posat força de moda. Ella es diu Juana Dolores Romero Casanova, posa així el nom sencer, filla del Prat de Llobregat, i reivindica molt els seus orígens de filla d'immigrants andalusos, de barris... de viure en un barri obrer, per tant, que ha sortit d'un lloc en el qual bé, se suposa que no surten els poetes, però cosa que tots sabem que això és una xorrada, si em permeteu la paraula. És activista cultural, fa teatre, fa performances, fa vídeos, i viu, està bastant envoltada d'una certa provocació. Ella provoca una sèrie de amb els seus comentaris, sobretot a les xarxes. I el llibre aquest, que es diu Bijuteria, l'ha posat ara força de moda, diguéssim, coneguda, perquè va guanyar el premi Amadeu Oller, ara en guany, aquest 2020. Bé, jo d'entrada, no sé, la primera vegada que l'he llegit, no sabia què pensar. A mesura que la vas llegint, bé, hi vas entrant i potser sí, ja en parlarem. Clar, és un tipus de poesia més en el qual costa més d'entrar, o almenys a mi em costa més d'entrar. Tot i així, s'ha de conèixer i s'ha d'opinar i s'ha de llegir. Començo amb un que es diu Metàfora. Transgredeixo totes les expectatives pròpies de la histèria. Aquest escot no acull l'erecció de savis lletrats que categoritzen l'onanisme sobre meu. Centímetre a centímetre, Déu m'insisteix a desconstruir el poema ideològic. Prenc la idea sense imatge i se'm revela el trau lèsbic, cesura entre els pèls molls del conflicte, roent. Ni sento ni callo com una dona.
El cos de la iaia és prehistòric. La cuina és un museu d'arqueologia. La iaia cuina. La casa en ordre. Les notícies de l'exterior. Tens notícies a la gola. tens notícies al fetge. Fes-te així. La iaia suca una galeta dins la llet del món. La tendresa amb què t'ignora. La sopa de ceba en silenci. La iaia revolució. Els iogurts mai caduquen. Les galetes mai prou reblanides. El cos de la iaia és un patrimoni. L'únic que no està en venda. Alejandro Santa Florentina.
Inevitablement, quan parlem de kabafis, a mi em ve al cap sempre associació estranya d'idees i Yehuda Amichai, poeta israelí nascut a Alemanya el 1924, que el 1935 emigra cap a Israel. I nosaltres, el català, el coneixem gràcies a Manuel Forcano, que és traductor i professor de la Universitat de Barcelona d'Hebreu i poeta alhora, la qual cosa fa que arribi des d'unes molt bones mans, ja que Forcano és un gran poeta i segurament col·labora positivament en que aquestes traduccions tinguin la bellesa que tenen. Balada del vestidor. Eren tan vells, home i dona, que s'hauria pogut pintar el cap d'ella a la porta dones i el cap d'ell a la porta homes dels vestidors de la platja. I de bell nou, la llum els infantava cada dia amb dolor i ells, humits i sempre refulgents sense dolor, i oxigen i nitrogen es fonien embriagadorament en llur respir. I els dos eren a l'aparador de la creació del món. I ell i ella s'atragueren l'un a l'altre. També la terra, segons la llei de gravetat, els atreia cap a ella, i així romanien junts en una atracció triple. I per això, si s'haguessin separat, s'haurien anul·lat totes les lleis. I ell va dir-li, l'ànima d'un home és una dona. I ella va dir-li, l'ànima d'una dona és sempre un home. I així, doncs, ja no podrem mai separar-nos. I si ens separem, morirem l'un dintre l'altre. I ells, que junts eren tan vells, a la fi van anar a la platja, i de la platja a la fi. Ella va entrar per la porta dones i no se la va veure més. Ell va entrar per la porta homes i no se'l va veure més. Quedaren només arena i un lliri de mar, un tamariu baix i l'olor d'algues i cargolines i pells de taronja i dues portes que mai més no s'obririen. El cap dibuixat d'ella sobre una i sobre l'altra el d'ell. Yehuda Amichai, Queda't amb mi, de l'editorial Columna.
I encara un altre poema de la Cèlia que, com podeu comprovar i podreu comprovar, estan molt inspirats en el moviment surrealista.
Setembre. La pell demana ser lliure, el color mulla els terrats. No contestes les fulles rogenques, no dius, no esculls, no dols. I penses que no hi ha realitat. Voldria estar, no estar. Voldria dir, no dir. Voldria ser, no ser. Voldria fer, no fer. Una saviesa buida d'onades. Una llum plena d'ombra. Un sol sense barret de palla. Una pell amb escuma d'olors. Això és i no és, com diria l'home sense por.
Paraules, només. La soledat és un no poder abocar-te per després fer-te desaparèixer. És aquesta metralla en les hores tristes de morts que ningú no plorarà. No som països llunyans, fugitius de nosaltres mateixos. Qui ens hauria de perdonar si érem cossos de mitjanit vagant entre les ombres enceses? Escriure't i retenir-te. Com si fossis una aparició. Amb la tristesa de les paraules i tot allò que té de terrible l'exili. No parlo de la fam, sinó de la bellesa del suïcidi. Quan encara el sentíem massa lluny, quan encara no l'havíem assenyalat. No hi ha ciutat perduda al cap de Creus. No hi ha silenci que perduri en la bogeria. Tanca els ulls. El far et dirà on no has de tornar. De David Caño.
Ara anem a provar a veure la Laia Claver com defineix una cosa com viatge. La veritat és que li pega moltes voltes i utilitza paraules molt estranyes que al final no sé si defineixen o te quedes aquella sensació de que necessites més viatge encara. A veure què diu. Viatge. Mobilitzo el maluc i la incertesa comença a circular per les artèries de l'anel. Mobilitzo el maluc i el desig es balanceja entre els oblics i les comissures dels llavis. Ascendeix hidrocinèticament per la cintura, sacsejant certituds i evidències, entre el costellam i les vèrtebres, omplint tots els intersticis possibles, fins a la laringe, on, camuflat en paraules cuirassa, es contrau, prenent la diagonal dels rajos de sol en hora baixa. I la gravetat de la inèrcia retopa en la paura d'ésser anorreat, resistint-se a ser expel·lit en groc i l'aigua, i dissipar-se del mitocondri i esvair-se riu avall fins a la llacuna amnèsica de la seva gènesi. Es contrau fins a ser reduït a un ens rodó i atapeït de buit, fins a esdevenir un punt situat al centre del ventre, aïllat de la semàntica de la trigonometria. Un punt de l'eros d'expandir-se en espiral, mentre el seu contorn només se'l deixa definir com un punt i a part.
I un altre poema de la Juana Dolores Romero, del seu recull Bijuteria, que es diu Pamflet. No la culpa quan cou la sang a l'entrecuix. Vull la violència d'abocar-me a insistir la revolta exonerada del vertigen a l'àmpit del món. Volcar el Volkswagen Lupo i calar foc als contenidors d'esperma i promeses d'amor. Sacsejar-me l'odi fins a escampar els aldarulls del meu nom, reclòs sota les llambordes de la història. No la culpa, tampoc la fiblada que em desarma, sinó l'escalf de cridar-me sota pedra i llançar-me la primera, exonerada de vertigen a l'àmpit del món, la llei ressenyant fins a 17 les nàusees de l'absolta empedreïda. No la culpa. No la culpa si el dol s'ablama a peu de carrer, si la bilis, si la ronya, si la tírria quan el cop, pell contra pell, l'espurna reivindica l'acció. Precipitar-me cap al tumult amb els ulls descoberts de memòria. És l'embat infal·lible qui m'aboca classe i gènere, fang i sang a l'entrecuix. No la culpa quan l'intel·lecte recalcitra la porfídia del batec, sempre colpejant el nom, sempre sostenint l'uniforme de presidi. Macadís, el cos esdevé foguera de nits àcrates contra l'índul. Proclamar fins a 17 la llengua esquarterada, escopida, significant l'orgasme ressentit dels llavis. Escórrem sang avall, no menllà, ruixant d'absolució la pròpia brutó. Ara, brasa, cendra, histèria. No la culpa dins el puny tancat. No la culpa ni la pena de crear versos per fer barricada, mots i pedres enarborant el do de romanitzar pornografies. No la culpa exonerada de vertigen a l'àmpit del món. Vull la violència d'alterar-me l'ossada proletària. Deix instintiu a contrapell. Sí, deseixint-se l'ofensa entre tu i jo. La meva joventut incendiària, errant.
I per tancar el programa d'avui ho farem des de la veu de Lord Byron, gran poeta anglès del segle XVIII-XIX, nascut el 1788 i que continua publicant durant principis del 1800. Escriu prosa, escriu poesia i se considera un dels representants del que és el romanticisme anglès. Et vaig veure plorar. Et vaig veure plorar grosses llàgrimes lluents que brollaven dels teus ulls blaus i em van semblar gotes de rosada degotant d'una violeta. Et vaig veure somriure. La lluïssor del safir al teu costat defallia. No podia igualar els raigs vius que sobreeixien d'aquell teu esguard. Així com els núvols reben del sol tonalitats profundes i suaus que difícilment l'ombra del crepuscle podrà esborrar del cel, aquells teus somriures omplen de joia pura les ànimes més melanconioses. L'alegria seva dibuixa una estela de llum que tot el meu cor il·lumina. I ho deixem aquí per poder-nos retrobar ben aviat escoltant-nos, gaudint-nos, llegint-nos, si cal també escrivint-nos poesia per tal de que les hores i les estones siguin encara una miqueta més boniques o literàriament embellides. Una abraçada i seguim.
Valls de Lletres. Bocins de literatura domèstica.